La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, passen 3 minuts de les 10 d'aquest dimecres 9 de juny del 2021. Saluda Anna González, benvinguts tots. Comença el Gai del Monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Repassarem ara l'actualitat de la ciutat i altres temes amb un representant de cada partit polític que té representació al ple. Els tenim ja a l'altra banda, en aquest cas de la pantalla, no només de la ràdio, i els podem ja saludar. Cristina Paraire, regidora de Junts per Sant Cugat, bon dia.
Hola, bon dia.
Francesc Ossant, secretari d'Organització d'Esquerra, també bon dia.
Bon dia a tothom.
Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes.
Hola, molt bon dia a tothom.
I ens falta la representant de la CUP, que seria la Lourdes Llorente, que estem a l'espera que es pugui afegir a aquesta tertúlia. De seguida ho farà, però nosaltres ja arrenquem i ho fem amb el primer dels temes. Aquests dies coneixíem...
Anna, que m'has deixat, eh?
Perdona, Sergio, tens tota la raó del món. Jo sé que tens ganes de parlar, així que Sergio Blázquez, de Ciutadans, perdona i disculpa, benvingut a la tertúlia de Cugat Mèdia, un ja veterà d'aquesta tertúlia. Bon dia, Sergio. Doncs això, el que dèiem, ara sí, ja podem començar després d'aquest petit oblit, i parlàvem d'aquestes darreres dades que hem conegut de la renda a Sant Cugat. Ens diuen que Sant Cugat és la ciutat catalana més rica, però és també la tercera de l'estat espanyol, també més rica. Això sí, amb diferències i desigualtats, perquè si filem prim i anem a barri, hi ha grans diferències i desigualtats. En concret, 20.000 euros anuals de renda separen el barri més ric i el més pobre de Sant Cugat. Així que obrim debat. Què n'opineu d'aquestes xifres? Ho fem per ordre. Comencem amb la Cristina Paraire, de Junts per Sant Cugat.
Bé, bon dia. A veure, aquesta notícia no és la primera vegada que l'escoltem, no? És cert que Sant Cugat sempre surt, com d'altres municipis, Matadepera o també Sant Quirze, de la nostra zona així del Vallès Occidental. Doncs és cert que surt que és un municipi amb un nivell de renda doncs elevat, no? En la notícia que s'ha donat, el que es fa és s'analitzen les dades estadístiques, i com bé has dit, doncs que tingui un alt nivell de renda no vol dir que hagi desigualtats. Les desigualtats es produeixen a tots els municipis, En el nostre cas, doncs sí que aquesta diferència és de, com tu deies, de 20.000 euros. Jo no sé en els altres municipis quina és el grau de diferència. I respecte a aquesta notícia, doncs dos apreciacions o dos comentaris, no? Primer, doncs no crec que sigui una mala notícia que Sant Cugat sigui que Sant Cugat doncs tingui un nivell de renda alta. El que s'ha de treballar és per intentar doncs que aquestes desigualtats no sé des de l'administració exactament què es pot fer, però sí que si hi ha persones doncs que ho estan passant malament, que n'hi ha, com a tots els municipis, i també ho deien les dades que traieu vosaltres a la notícia, doncs que a vegades hi ha persones doncs que els hi costa arribar a final de mes, el preu del lloguer és un tema també important. Parlava també la notícia doncs el tema dels subministraments, que veurem ara què passa amb aquesta pujada de llum que hi ha d'aquests serveis. I per tant, doncs, l'administració treballa, i suposo que ara també, doncs, per intentar que aquestes desigualtats siguin el menys possible. Ara que el nivell de renda no hi ha l'anàlisi d'on són els ingressos, no? I que produeixen aquesta diferència de nivell de renda, perquè recordo una vegada una notícia que ara no sé, dius, si era Sant Cugat, era un altre municipi, que havia anat una persona que tenia moltíssims diners i això feia desequilibrar encara més aquesta balança, no? Llavors, clar, aquí també hi ha el debat de fons o d'això, o aquest transfons, no?, de que hi ha persones que tenen molts diners i n'hi ha persones que ho passen molt malament per poder viure i arribar a final de mes, no? Ara, per ser que Sant Cugat sigui una ciutat amb un bon nivell de renda, Això vol dir que les persones en principi guanyen aquests diners, no? I per tant és fruit del seu esforç. I l'administració doncs, ha de treballar doncs, per ajudar a les persones que no arriben i no poden tenir aquesta qualitat de vida que tenen els altres.
Francesc Ossant, d'Esquerra, mateixa visió?
No, en absolut, no, vaja, entenc que no. Aviam, la notícia que heu tret vosaltres, el tema de les diferències de renda entre barris, és molt rellevant. És a dir, hi havia un cert cofoisme quan va sortir la notícia de que Sant Cugat era la ciutat més rica de Catalunya i la tercera d'Espanya, també la ciutat amb major esperança de vida, amb 84,4 anys i les menors taxes d'atur del 2020 de l'Estat. Això pot semblar bo, i inclús la Cristina aquí diu que estupendo, però aquí hi ha un tema de que hi ha una realitat que vosaltres traieu del desequilibri de barris, però n'hi ha una altra. És a dir, per exemple, el 14,3% dels ciutadans estan de Sant Cugat, estan en una forta necessitat econòmica i tenen problemes reals per fer front als necessitats bàsiques. La pobresa de l'habitatge afecta el 10% de la població i realment el 56,3% tenen problemes greus relacionats amb necessitats bàsiques lligades a l'habitatge i a l'alimentació, amb una dada superior, atenció, amb 28 percentuals superiors a la realitat de l'any 17. És a dir, de l'any 17 a l'any 21 hem crescut 28 punts de pobresa. És a dir, realment la situació és greu. A Sant Cugat és una ciutat xupiuai, és cert, però hi ha uns greus problemes de desequilibris. És per això que realment era absolutament necessari, i aquí vull alegrar-me que era necessari aquest canvi de govern a Sant Cugat després de 32 anys que han provocat aquestes desigualtats. O sigui, tenim una ciutat molt maca, és cert, amb molt benestar, però tenim molta gent, moltíssima gent, una situació realment que t'ho està passant malament. Per això era necessari un govern d'esquerres que corregís precisament aquestes desigualtats, que fes possible que la ciutat continués avançant, però calia una nova política per precisament des de la visió d'esquerres a arreglar aquestes desigualtats. Pensem que si Sant Cugat avança, o és tot Sant Cugat que avança, no pot ser ningú que es quedi darrere. I ara, actualment, amb l'actual marge, amb ritme de la ciutat, que hem tingut en els últims anys, hi ha gent, nostres conciutadans i conciutadanes, que estan quedant enrere. Això és una cosa que la ciutat, com a ciutat, no s'ho pot permetre.
Francesc Aguilar, pel PSC.
Bé, és cert, no?, que aquesta notícia doncs, ja fa anys que estem en el rànquing de les ciutats més riques de Catalunya. En aquest cas estem en un rànquing dels municipis de més de 20.000 habitants i per això estem en la primera posició. A nivell d'Espanya, com heu comentat, estem en el tercer lloc del rànquing. Però bueno, tots coneixem, no?, gent famosa, gent rica que hi ha aquí a Sant Cugat i per tant doncs, ja no és cap novetat, no? El que sí que ens diuen les dades, no?, és que el fet de que hi hagi aquesta diferència de 20.000 euros per renta entre els barris més rics i els barris més pobres ens indiquen que a Sant Cugat doncs, hi ha realitats molt, molt diferents i que cal treballar per aquelles persones que no tenen una renda excessivament alta, és a dir, que els costa arribar a final de mes i que tenen problemes doncs, per pagar el lloguer, per poder tenir, per permetre's a vegades algun tipus de luxe, no?, com poder anar, per exemple, al dentista o al oftalmòleg, doncs crec que hem de treballar en aquesta direcció, no?, és a dir, hem de fer una ciutat per a tothom, en la que tothom se senti còmode independentment dels seus ingressos, no?, però també és cert que el fet de tenir una ciutat també amb uns ingressos per renda alts també fa que hi hagi gent que vulgui especular amb el tema de l'habitatge i amb altres temes i això fa que els tinguem preus tant pel que fa per habitatge com pel que fa als salaris doncs bastant elevats i que fa que gent que amb salaris bastant precaris no pugui viure a Sant Cugat i no es pugui permetre això, el luxe de poder viure a la nostra ciutat. Crec que com a Ajuntament i com a PSC i com a govern és important que en aquells barris on, on hi ha uns nivells de renda més baixos cal fer més, més inversió, no? Sobretot més inversió pensant en dignificar tots aquells barris, no? Podria estar parlant de les Planes, la Floresta, el barri de Sant Francesc, Monestir, parts de Mirasol. Crec que és important aquesta inversió per tal, de, com deia, de dignificar i de posar-li serveis perquè tinguin uns barris doncs, a la mesura, no? I al mateix nivell que altres barris de la nostra ciutat i que no hi hagin això, no? Diferències entre barris tant a nivell de renda com també a nivell de serveis i a nivell d'inversió per part de l'Ajuntament.
Ara sí, Sergio, per Ciutadans. Sergio, obre't el micro.
Ah, va.
Ara sí.
Entre
sí, tu i jo avui no parlem, eh, Sergio? No et deixem parlar. Endavant, endavant.
Sí, no, yo quería decir que a la hora de analizar esta noticia, el primer dato es que tengamos una alta renta per cápita no es nada malo, evidentemente no es nada malo. Además, ello redunda en que luego tenemos una presión fiscal alta para lo bueno y para lo malo, pero ello nos permite, porque somos, en fin, pagamos uno de los IBIs más caros de Cataluña y de España, tiene su parte negativa, pero tiene su parte positiva, que es que al final prestamos unos servicios que redundan para todos los ciudadanos de San Cugat, básicamente, vivan donde vivan. Luego, si queremos seguir analizándolo, bueno, pues hay una realidad, vamos a decir, histórica que convive en dos realidades, una que es la de un, no diría una ciudad, sino casi digamos la de un pueblo, al Popla, de San Cugat, el tradicional de los años 60, 70, 80, de clases populares, como lo soy yo, clases populares, y luego llega un momento, sobre todo a finales de los 80, 90, en que empezamos a ser un modelo de ciudad muy atractivo para personas que tienen un alto poder adquisitivo. Y yo creo que eso es lo que históricamente explica esas dos realidades que se superponen en el tiempo y de ahí viene el hecho de que veamos tantas desigualdades sociales. A partir de aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente seguir apostando por una educación pública de calidad, por una sanidad pública de calidad, que a lo mejor podemos de eso hablar un poquito más adelante, sobre todo por el tema de la sanidad y al final que funcione lo que se llama el ascensor social. E independientemente de eso, en el anterior mandato nosotros, por ejemplo, lo que hicimos es que para una persona que venga de fuera, que le pueda resultar igualmente atractivo Mirasol, Valdoreix o los barrios de San Francesc Monestir, y nosotros aprobamos en su día un plan 2030 para el barrio de San Francesc Monestir con unas muy altas inversiones, creo que hablo de memoria, creo que eran unos 10 millones de euros, para acondicionar el barrio y que fuera mucho más atractivo y que determinadas carencias que a día de hoy tiene no las tuviese. También hablábamos incluso de la posibilidad de que existiera un nuevo CAP. Y eso creo que es algo que desde el Ayuntamiento, en el mandato pasado, se empezaron a poner las bases, pero sobre todo en este mandato se tiene que desarrollar y se tiene que seguir desarrollando en el futuro. Es decir, tiene que seguir. Tenemos que intentar que sea igual de atractivo para una persona que venga de fuera, el hecho de ir a San Francesc Monestir o poder ir a otras zonas de San Cugat. Y eso es un trabajo que tiene que hacer en este caso el equipo de gobierno. Luego hay cosas que se nos escapan, que es evidentemente que es la redistribución mayúscula de la riqueza que lleva por vía IRPF, etcétera, y que se nos puede escapar, pero tenemos muchas posibilidades a nivel municipal y mucho trabajo por hacer.
I ara sí, crec que ja podem saludar la Lourdes Llorente, tinenta d'alcaldia de la CUP. Benvinguda a la tertúlia. Lourdes, el micro, també.
Sí, ara. Bé, bon dia. Bueno, yo es que no estoy del todo de acuerdo con la afirmación de que seamos una ciudad con rentas altas no es malo de por sí. A ver, no sería malo de por sí si todo el mundo tuviera las rentas altas. Todo el mundo, me refiero a todo el mundo, a los ciudadanos de San Cugat, a los ciudadanos de fuera de San Cugat. El problema es que cuando una ciudad se caracteriza por tener las rentas altas, todo el mundo sabemos que la gente privilegiada, la gente que tiene rentas altas, no es la mayoría de la gente, son una minoría. Y una minoría que generalmente son los que producen el valor que se lleva a esa minoría. Eso quiere decir, por tanto, que hay una inmensa minoría de personas, o sea, una inmensa mayoría, quiere decir, que no tienen esa renta alta. Y por eso las grandes diferencias, porque si haciendo una media estadística, es decir, si tú te comes dos pollos y yo no me como ninguno, tú te has comido un pollo y yo me he comido otro, que eso es lo que hacen las estadísticas, si la media de diferencia son de 20.000 euros, quiere decir que por cada familia que, o cada persona que no gaste, no cobre ni un euro, hay otra que cobra 40.000. Por una familia que hay, o sea, que es que esa es una gran diferencia que lo que hace es resurgir o hacer visible una realidad de San Cugat que no se ha querido, no ha habido nunca interés en mostrar. Y esto no es, yo no creo que obedezca a la casualidad ni a la inocencia de que San Cugat de repente se hizo agradable para las gentes, las personas de rentas altas de Barcelona. Perdonad, el urbanismo no es neutro ni es inocente. Según tú proyectes una ciudad, vendrán unas personas de una clase social o de otra. Si tú haces casas individuales, grandes casas individuales, sube el valor del terreno, y si sube el valor del terreno, se siguen haciendo casas más individuales que son cada vez más caras. Eso es lo que atrae a la gente con dinero. Entonces, esto no es inocencia. Esto es algo que ha sido buscado. Porque ¿a quién vota la gente con rentas más altas? Entonces, yo sí pienso que es malo de por sí, pero por la realidad material en la que vive la inmensa mayoría de las personas, y además pienso que no es producto de l'azar.
Doncs ara jo pregunto si això i aquestes xifres l'Ajuntament ha fet o n'està fent prou. I la Cristina Paraire de Junts em volia comentar-ho.
Bueno, la pregunta no sabia quina anaves a fer, aquesta observació.
T'ha tocat, Cristina, però digues, digues.
Demano la paraula quan no us vagi bé.
També. Sí, a veure, estic d'acord, i era una mica el que volia dir amb l'apreciació que ha fet la Lourdes. Ara, en aquests moments estem debatent doncs, aquesta notícia. Per mi, almenys per mi, i estic d'acord, perquè d'aquests rics n'hi ha pocs. La gran majoria són persones normals, treballadores, amb els seus més i els seus menys, no? I jo sí que crec, penso que és millor que la notícia sigui que hi ha una bona situació, que no Sant Cugat està en una situació de pobresa immensa. Hi ha el debat de fons que apuntava la Lourdes, que jo crec que seria un altre debat, però que i molt interessant de parlar-hi, no? El que no estic d'acord tant és amb els comentaris que ha fet el Francesc, no? En aquest cas, que, bueno, doncs gràcies que ha vingut aquest govern d'esquerres. Escolta, els governs anteriors han invertit molts diners de tots, perquè són de tots, no són dels governs anteriors. Els diners que es recaudaven i que són de tots els ciutadans han anat treballant per intentar anar minvant aquestes desigualtats en la mesura i en les competències que tenim. A les planes s'han invertit més de 3 milions d'euros en els últims anys, a través del pla de barris. Hi havia tot el pla de Sant Francesc, que no vull dir que ho solucionessin tot, però que l'administració, en aquest cas, el que estàvem abans, també fèiem per anar treballant en aquestes desequilibris i aquestes desigualtats. El Francesc ha parlat de que hi ha més situació, que es troba, més persones que es troben, em sembla que has dit, no vull equivocar-me, a més no et veig a la pantalla i m'és una mica raro ara estar-ho parlant, que hi havia doncs, més gent en situació de pobresa que li costava arribar a final de mes. Bueno, des del 2017, has dit, també hem passat tota una pandèmia amb el trasbals que això ha volgut dir. I jo el que no dic és que el nou govern no treballi per anar equilibrant aquestes desigualtats, però és que el govern anterior també ho feia. Nosaltres tenim dades, us agradaran o no, haguéssiu prioritzat o no les nostres actuacions, però moltes les vam fer amb consens de tots els grups representats ara en el consistori. Jo em pregunto ara a vosaltres, que tant d'esquerra i que dius que gràcies que calia aquest canvi de govern, què esteu fent? Nou? Diferent? Que tingui una incidència per d'aquí l'any que ve o d'aquí un parell d'anys aquestes dades, d'aquests desequilibris, doncs hagin millorat.
Doncs vinga, Francesc, la Cristina et feia una pregunta i després el Sergio, que també volia comentar. El micro també. Obriu-vos també les pantalles, que així us podem veure tots i sabem si teniu els micros oberts o tancats.
La pantalla meva la tinc oberta, no?
A veure, ara sí, jo ara et veig, no sé els altres.
Ah, perfecte. Ja, no es tractava, bueno, havia demanat la paraula abans que la Cristina m'interpel·lés. Jo penso que abans la Lourdes ho ha dit clarament, això de la riquesa d'una ciutat va per mitges aritmètiques, a partir de dos pollastres és un bon exemple. Però clar, jo voldria cridar l'atenció que tenim un 14%, 14,7% de la població que té problemes seriosos per arribar a final de mes i pagar les despeses habituals d'alimentació, lloguer, comunitat, etc. Que no podem estar cofois de que la ciutat avanci i que siguem allò molt rics. Sí, tenim, suposem que no les teníem, però tenim 14.000 persones a la nostra ciutat que tenen problemes. I això cal dedicar-hi una atenció preferent. Jo ja no vull entrar en debat sobre el govern anterior, però jo penso que l'esforç que s'està fent avui, amb, per exemple, tota l'àrea de serveis socials, que estava pràcticament desmantelada amb l'anterior govern, és un esforç important, perquè és cert que es va fent inversions. El que la Cristina ha dit, fa d'asfaltar, no sé què correcte, això són inversions. Però estem parlant d'una cosa, a vegades inclús més primària, que és l'atenció a les persones. Hi ha molta gent que té problemes com a persona. Independentment que els seus carrers estiguin millor o pitjor, que les planes estiguin millor o pitjor, això és un altre tema.
Nosaltres ens dedicàvem a les persones. És que és molt fort que no ens dedicàvem.
Serveis socials estava desmantelat. No tinc aquí les dades, però a Lourdes igual sí que les tres estava desmantelat. I aquí hi ha hagut un gir important del govern d'Esquerra de Sant Cugat per posar com una de les prioritats. Recorda que hi havia quatre prioritats. L'emergència nacional, emergència democràtica, m'estolvio dir per què hi havia l'emergència democràtica, sí, i l'emergència social. L'emergència social és una de les coses que l'Ajuntament d'Esquerra de Sant Cugat ho ha prioritzat. És un tema clarament perquè ho ha prioritzat perquè estava deixat de la mà de Déu. Deixat de la mà de Déu. I si està, jo no tinc les dades aquí perquè no anava preparat per això, però les puc tenir. Hi ha un debat. Podem comparar què destinava l'Ajuntament anterior amb temes de despesa social i què destina l'Ajuntament d'Esquerra. Deixem estar el Covid. Sí, abans del Covid, l'Ajuntament ha destinat 17 milions d'euros per pal·liar les efectes del Covid, en un any. 17 milions d'euros. Poca conya, eh? I la caiguda de 28 punts de temes de renda i temes d'emergències socials són del 17. Si treus del 17 l'últim any de Covid, els altres 4 són caiguda del benestar de la gent, caiguda que la gent té problemes. No podem estar orgullosos de Sant Cugat si hi ha gent de Sant Cugat que es queda enrere. I evidentment no estic dient que vosaltres n'esteu, no ho dic això, però dic que l'atenció que des de les esquerres tenim a aquestes problemàtiques, segurament un tema de sensibilitat. Nosaltres tenim una sensibilitat.
No puc admetre que diguis que no teníem sensibilitat.
No la té perquè vosaltres prioritzeu el mercat i que el mercat és qui marca les regles. Nosaltres prioritzem les persones. La diferència entre l'esquerra i la dreta.
No, nosaltres també, no entraré a aquest joc. Pots revisar els nostres programes i les nostres actuacions. Tots, crec, tots els que ens dediquem a la política local tenim al centre les persones.
Dir que
ho farem d'una manera o d'una altra, però...
Parleu del programa de Convergència, no? Per tant...
Sergio Blázquez, entra tú, que también volías comentar.
Sí, a ver, algunas cosas que se han dicho. Yo creo, Lourdes, que no se hizo de forma premeditada una ciudad para que viniera gente. Casi te diría que ha sido algo para mí en parte fortuito, sobre todo por nuestra ubicación geográfica. Hay un momento en el cual se abren...
Mercado.
Bueno, hay un momento en el cual se abren los túneles de Valvidrera y San Cugat casi te diría que es la salida natural para mucha gente de Barcelona, que quiere otro estilo de vida y que se abren los túneles y puede estar en 5 días. Si me dejáis acabar, sería fantástico.
Pero Rubí está muy, muy lejos de San Cugat respecto a la salida de los túneles.
Y está más lejos que San Cugat.
Pero no justifica la diferencia.
Bueno, yo te lo digo y un poco, yo creo que era un poco la salida natural, por lo tanto tenemos una ubicación, te diría, casi extraordinaria, y estamos todavía lindando con Collserola, con lo cual lo hace más atractivo. Es decir, hay un hecho, casi te diría, geográfico, que lo hace así. Luego hay que decirlo, determinado tipo de política urbanística también lo hace atractivo, que ahora está muy, ya sabes, muy, digamos, en boca de la gente el debate urbanístico. Independientemente de eso, sí que es cierto que en el gobierno anterior, de la antigua Convergencia, que gobernó durante décadas, yo aquí sí que le llevo la contraria a Cristina, pues en las cosas, digamos, que creo que no fueron correctas, fue que se dejaron atrás algunos barrios, como es La Floresta, Las Planas, Monastir, San Francés. Y eso tenemos que ser capaces de revertirlo. Luego a Francés de Esquerra, con todo el cariño, creo que estás vendiendo una realidad que exactamente no es desde que vosotros estáis en el gobierno, esta redistribución que vosotros decís, o los salvadores de algo, un poco, digamos, de las clases populares, no es cierto. No es cierto que se hayan puesto 17 millones para, o se hayan gastado. No es cierto que se hayan gastado 17 millones para el COVID. No es en absoluto cierto. Que en algunos momentos eso haya podido estar encima de la mesa, sí es cierto, pero al final de esos 17 millones no se han ejecutado, te diría, ni la mitad. Ejemplo, una medida que hicisteis de un cheque regalo que era de 20 euros, que al final terminó por no funcionar, que se pusieron allí 600.000 euros, se acabaron ejecutando a 150.000. Parece ser, no sé, que en 2 años... que yo creo que de verdad os ha caído la pandemia encima, nos ha caído a todos, pero lo que habéis hecho ha sido muy poquito y la gente no espera, la gente lo último que espera, es necesaria la ayuda asistencial, pero para redistribuir la renta hacen falta otras políticas, además de la asistencia a las personas.
A veure, en tot cas, el que queda clar és que amb la pandèmia el que ens ve serà complicat, precisament en termes de renda i de situació econòmica de moltíssimes famílies. Un dels punts clau en tot això ha estat el model sanitari i Sant Cugat afronta importants reptes. Us volia preguntar, i així obro també el següent tema de debat, model sanitari a Sant Cugat, com ha de ser el futur? Tenim sobre la taula, des de la reobertura dels consultoris de La Floresta i Les Planes, ara que parlàvem, per exemple, dels barris, fins al contracte de gestió dels CAPs que finalitza el desembre, quins acords es poden arribar amb l'Hospital General de Catalunya, també ubicat aquí, com ha de ser aquest model sanitari a Sant Cugat i què hauria de reclamar Sant Cugat. Començo per Esquerra, perquè és el qui pot tenir, qui ara mateix està al govern de la Generalitat i al govern de Sant Cugat, així que Francesc Ossan, tu mateix.
Sí, en principi, bueno, ara sanitat, salut depèn de Junts, però crec que en aquest sentit coincidirem. Primera cosa, o sigui, la sanitat no és una competència municipal, primer, per tant, la pregunta que tu ens fas és una pregunta que nosaltres podem, que s'hauria de dirigir al CatSalut, que nosaltres podem acompanyar polítiques i podem fer tot el que possible en funció de les nostres competències.
Teniu sobre la taula Francesc, teniu sobre la taula petició de col·lectius de Sant Cugat que reclamen precisament que feu aquesta gestió amb les administracions competents, per això ho preguntava.
Sí, s'ha fet, és a dir, que penso que s'han fet el mandat anterior, quan va començar la Covid i van tancar els CAPs, s'han fet gestions des de l'Ajuntament, la regidora de Salut, Gemma Aristó, ja ha acompanyat tots els col·lectius de la Marea Blanca, els col·lectius de les Planes, de la Floresta, entrevistes amb la gent de la Mutua Terrassa, amb la gent del CatSalut. Nosaltres, com a Esquerra, estem clarament alineats a favor de les reivindicacions dels veïns, amb el sentit de que s'obrin l'abans possible els CAPs, i estem disposats a acompanyar i amb totes les reivindicacions. Ahir mateix, per exemple, estava parlant amb el nostre diputat responsable de Salut del Parlament de Catalunya, Juli Fernández, que ja muntarem una entrevista amb la nova direcció del CatSalut, acompanyant els veïns per poder posar sobre la taula aquestes qüestions. Entenem que són qüestions difícils, que tenen que tenir amb la gestió, amb els recursos que tenim, però primer apostem clarament per la sanitat pública, clarament, apostem clarament perquè els pressupostos de la Generalitat es dotin de més recursos per a la sanitat pública, per impulsar-la, tot i entenent les dificultats que tenim en aquest moment i que hem tingut amb la mancança de per exemple, d'especialistes, de metges en temps de pandèmia. Això ho entenem. I acompanyarem clarament amb els veïns amb aquestes reivindicacions. També és cert que s'ha de revisar i que nosaltres esperem, com a Ajuntament, ja no només com a govern, sinó també la resta de forces polítiques, a llegir l'article, la redacció del nou conveni entre la Mútua i el CatSalut per veure d'alguna manera com vetllem perquè la nostra ciutadania estigui ben atesa amb aquest nou conveni. Penso que la redacció del nou conveni és una bona oportunitat per solventar algunes d'aquestes qüestions i que esperem, des del punt de vista allò de totes les forces polítiques, que totes segur que prioritzarem i volem prioritzar el benestar sanitari dels nostres conciutadans. Per tant, segur que amb aquest tema ens podrem posar d'acord amb aquesta redacció del nou conveni.
Ara mateix la conselleria està en mans de Junts, així que Cristina Paraire.
Bueno, opinaré com a Junts Sant Cugat perquè fa tres telediaris que es diu que la conselleria ha passat a Junts. A veure, respecte a aquest tema, nosaltres, com ha dit el Francesc, ha hi ha hagut una situació de pandèmia, tot el sistema sanitari català s'ha reorganitzat per poder gestionar doncs, tot el que venia a sobre. Sí que vull aprofitar per fer un reconeixement, que ho hem dit moltes vegades, però tots els professionals sanitaris. Jo crec que tal com està avançant el tema de la vacunació, crec que tot anirà tornant a la normalitat en breu. Nosaltres sí que creiem que s'han d'obrir els consultoris de la Floresta i les Planes el més aviat possible, perquè són barris doncs, que estan més allunyats i aquest servei, tot i que no és competència municipal, com ha dit el Francesc, doncs sí que és de primera necessitat per les persones. També vull recordar que vam fer una moció des de Junts i que es va aprovar, crec que per part de tots els grups municipals, ara en aquest mandat, perquè el govern fes les gestions per intentar doncs, que hi hagi en el barri de Sant Francesc un consultori d'infermeria o de primeres cures, atès doncs, les persones grans que hi viuen. I, per tant, en aquest sentit, jo confiem que tot anirà tornant a la normalitat. Després, del tema de Mútua de Terrassa que has comentat, el sistema sanitari català està integrat doncs, per un sistema on el Servei Català de la Salut, i això es pot veure a la seva web, s'organitza doncs, de diferents maneres. Pel que fa a Mútua, és que és el que ens ho fa a nosaltres, però la sanitat continua sent pública perquè és el sistema públic català qui ho contracta. Val? Si ha d'haver un nou conveni o un replantejament, doncs jo entenc que es posaran sobre la taula doncs, aquestes noves necessitats doncs, que pugui tenir la nostra ciutat. Ara dir que com a usuària a mi sempre m'han atès i no tinc per què saber si ho fa Mútua o ho fa directament al servei a través de professionals directes. I en aquest sentit crec que hi ha llistes d'espera com hi ha tothom, com hi ha el gestionin uns o el gestionin els altres. Crec que és un tema més de fons, com comentava el Francesc, doncs d'inversió de pressupost, tema d'especialistes, etc. Sí que la nostra ciutat ha crescut i hi ha demandes de tema de pediatria d'urgències, de caps de setmana, que Ciutadans ha posat sobre la taula moltes vegades, especialitats, i en aquest sentit jo crec que estaríem tots d'acord. I perquè fa l'hospital de referència, nosaltres volem des de Junts que estigui a la nostra ciutat. No volem haver d'anar a Terrassa ni volem haver d'anar a Rubí. I per tant, aquest és un tema que és molt dificultós i complex perquè fa molts anys que està sobre la taula, però sí que crec doncs, que és un tema que la Conselleria de Salut ha d'entomar, i espero que des del govern doncs, es torni a insistir, perquè no té competències, però sí que pot posar les prioritats de la nostra ciutat sobre la taula.
Francesc Aguilar, pel PSC.
Bé, nosaltres des de sempre hem defensat el model de la sanitat pública i de qualitat. Donem ple suport a la Marea Blanca en tots aquests moviments, aquestes concentracions i aquesta manera de buscar solucions doncs, per reobrir els caps de la Floresta i les Planes i de millorar doncs, el sistema assistencial que tenim en els nostres centres d'atenció primària. I dit això, doncs, després de tants anys de retallades i de privatització de la sanitat, ens hem trobat doncs, que amb una pandèmia mundial fa doncs, que hi hagi alguns serveis mèdics doncs, que o no s'han pogut prestar, o hi ha falta de personal, o hi ha falta de recursos, tant econòmics com tècnics, que fan doncs, que no podem prestar aquest servei de qualitat als pacients. No? Això doncs, és fruit d'una manca de falta d'inversió que s'ha fet durant molts anys, no? I ens ho hem trobat en aquests moments, no? Ens estem trobant. Dit això, jo crec que hi ha un canvi, no? de president de la Generalitat, ara per part d'Esquerra Republicana, que esperem doncs, que facin una aposta per la sanitat pública i que crec que en el tema de si hem de tenir un hospital de referència, això estic totalment d'acord, crec que sempre ho hem dit des del PSC, crec que l'Hospital General va per una banda, però també s'ha d'apostar per l'Hospital de Referència Vicente Ferrer, no? Que demà van comunar altres municipis del nostre entorn, no? Com Rubí i Castellbisbal, no? Perquè el que no pot ser no? És que Sant Cugat, doncs, una ciutat de 93.000 habitants, s'ha parlat sempre molt, no? De l'Hospital de Referència, però mai cap govern ha volgut apostar clarament, no? Sempre es desviava una mica l'atenció, no? Entre l'Hospital General, o bueno, apostar sempre altres models de sanitat que no fossin públics, no? Més concertats, i això és un tema ideològic, no? Que no s'ha volgut apostar clarament. Creiem que a nivell espanyol doncs, el sistema de vacunació està sent espectacular, no? I això diu molt de tota la inversió que sempre s'ha fet a nivell d'Espanya en aquesta matèria, no? Perquè, com deia, som una referència a nivell de sanitat pública i també, per exemple, en trasplants, no? Aquesta pandèmia des del Covid doncs, ens ha ensenyat que o tenim un sistema sanitari fort o ens trobarem situacions doncs, de tancaments de caps, de personal que no pot més, és a dir, que ha d'agafar la baixa o que no li pot dedicar més hores extres als pacients, tant amb Covid com amb altres malalties, i per tant crec que entre tots els partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya, no? Ja que és una competència sobretot que es gestiona bastant directament des de la Generalitat, hem de treballar entre tots els partits per enfortir i per com, és a dir, treballar econòmicament per garantir d'eines al nostre sistema sanitari públic català perquè torni a ser doncs, un model d'èxit, no? I que altres comunitats autònomes doncs, es puguin emmirallar en el nostre sistema sanitari, no? Ja que, per exemple, tenim ja moltes infraestructures fetes, no? A nivell d'hospitals i de CAPs, i també hem de veure, no? Doncs, es parlava de que si hi ha d'haver-hi també nous consultoris a la ciutat, crec que també això ho hem de parlar entre una taula de partits i d'entitats municipals a Sant Cugat, per veure també el sistema sanitari, no? És a dir, si falten més instal·lacions a Sant Cugat, nosaltres sempre ho hem dit que falta un hospital de referència per no tenir-nos que desplaçar a la Mútua, i dit això, creiem que és un tema que no només és dels partits polítics, sinó també s'ha de demanar que la ciutadania treballi també conjuntament i faci força també pressionant els governs per mantenir i garantir el nostre sistema públic sanitari.
Sergio, de Ciutadans.
Sí, lo primero que quiero hacer es poner de relieve y poner en valor la sanidad pública que tenemos, ¿eh? Y que yo creo que es buena. Ahora, lo que tenemos que procurar es que sea excelente, aquí quisiera hablar de dos cosas. Un poco lo que podemos hacer a nivel estrictamente local, y yo creo que aquí tenemos que asegurar que los CAPs que tenemos estén abiertos. Y estén abiertos en agosto también, lo digo porque se había dado la circunstancia a veces de que el CAP de Valdoreix, por ejemplo, cerraba en agosto. Y el consultorio de Las Planas y La Floresta tiene que estar sí o sí abiertos. Y aunque sean competencias que a veces se nos escapan, quiero recordar que ya con la señora Conesa en su día, el equipo de gobierno pagó de su bolsillo, y yo creo que a veces hay que hacerlo, algunas ambulancias para tener, en fin, cubrir determinados servicios y que tengamos podamos optimizar el servicio que se le da a la ciudadanía. Lo digo porque si en algún momento el equipo de gobierno tiene que hacerlo, el equipo de gobierno local tendrá que hacerlo. ¿Que esto es raro? Bueno, sucede un poco como pasa con la mirada, que supuestamente es la Generalitat la que la tiene que llevar a cabo, y sin embargo el Ayuntamiento de San Cugat ha tenido que pagar una millonada para que esa infraestructura, ese equipamiento se lleve a cabo. Todavía evidentemente está, no diría en pañales, pero bueno, se irá construyendo, etcétera. Es decir, a veces no podemos esperar eternamente y tenemos también que pagar algo, si es que hay que hacerlo, porque los vecinos lo merecen. Y mi apuesta absoluta por la excelencia en la sanidad pública. Yo no tendría por qué decirlo, pero yo solamente tengo sanidad pública y estoy a veces bastante harto de debatir con, digamos, gentes de izquierdas que luego resulta que tienen sanidad privada. Bueno, en fin, quería ponerlo de relieve para que sea un poco el compromiso con la sanidad pública. Y el segundo gran tema es efectivamente el hospital de referencia, que tiene que ser Rubí, Sant Cugat o Castellbisbal. Que está en Sant Cugat, perfecto. Que está en Rubí, está a 50 metros de Sant Cugat. Yo creo que ese en realidad no es el problema. En su día, creo que fue en el mandato anterior, hubo un intento, unas negociaciones por parte del señor Comín, muy al principio, que en realidad era más una performance que una negociación en serio, para poder adquirir o para que el Hospital General de Cataluña pasase a la red pública. Pero en realidad fue yo creo que una estrategia o una performance más que una negociación seria. Pero yo creo que ahora que tenemos un gobierno en la Generalitat, y teniendo en cuenta que prácticamente somos 200.000 habitantes entre Rubí, Sant Cugat y Castellbisbal, se tendría que empezar a poner la base, la primera piedra, y no solamente la primera piedra, sino el proyecto real de un hospital público de referencia para estas tres poblaciones.
Y Lourdes, per la CUP. A veure, Lourdes, també al micro. Que si no, no et sentim. I només ens faltes tu.
Parezco nueva en esto,
I serà que no heu fet reunions, entrevistes.
A ver, decía que no es fácil decir algo nuevo que no hayan planteado los compañeros. A ver, yo, en primer lugar, mostrar mi preocupación porque Sanidad esté en manos de Junts. Con todo el respeto a Cristina aquí presente, pero no nos olvidemos que los mayores recortes en sanidad en Cataluña se han producido durante el gobierno de Convergencia. Casi desmanteló la sanidad pública, la mutua en lo que concierne a San Cugat, la mutua de Terrassa metió unos recortes increíbles que han tensionado a los servicios y especialmente a los trabajadores, y nos afecta tanto por lo que respecta a lo que es el hospital La Mutua de Terrassa como lo que respecta a los CAPs de San Cugat. Dicho lo cual, nuestro modelo es siempre un modelo siempre hemos apostado por el modelo de proximidad, ¿no? Por un modelo de cercanía a la población. En San Cugat tenemos un territorio muy amplio y, por tanto, las dificultades de desplazamiento de muchas personas no tendrían que influir en su estado de salud. Por lo tanto, es absolutamente necesario abrir CAPs en los barrios y que estén abiertos durante todo el año y que haya servicios que actualmente no se prestan, que son básicos, como pediatría, como, como otros. Yo, por ejemplo, he vivido además en mi propia experiencia familiar lo que es una unidad especializada, que se llama, es la unidad funcional de crónicos, que es una cosa que hizo la Mutua en, de acuerdo con los CAPS de San Cugat, y que hacen seguimiento a la gente que sufre enfermedades crónicas y que periódicamente van haciendo ingresos para evitar esos ingresos. Esta unidad es una pasada, funciona muy bien y creo que se debería replicar a otro tipo de enfermos, porque evita realmente el ingreso, evita un mayor gasto y el enfermo está súper atendido y súper controlado. Respecto al hospital de referencia, yo creo que voy a ser un poco disruptiva. Yo no sé qué muy bien si todo el mundo está hablando de lo mismo cuando se habla del hospital de referencia. Un hospital de referencia se caracteriza por tener unos servicios súper especializados que pueden dar cobertura a enfermos de una cierta complejidad en un tema. Entonces, hay hospitales de referencia en materia oncológica, hay hospitales de referencia en materia de grandes quemados. Entonces, yo no sé si estamos hablando de esto, que creo que no, sino de si tendríamos que tener un hospital en San Cugat, que creo que es de lo que estamos hablando. Un hospital en San Cugat ya hay, que es el Hospital General de Cataluña. Claro, poner al día este hospital, que lo hemos pagado 200.000 veces, ahora que ya se ha quedado anticuado y un poco obsoleto, por lo que yo tengo entendido, que no soy la máxima experta en sanidad pública, es complicado. Entonces, pero bueno, quiero decir, ahí está, eso es una opción. También tenemos que pensar que la creación y cada vez más la tecnificación de los servicios médicos es costosa, es muy costosa. Y por tanto, no podemos ir montando hospitales, estoy segura de que económicamente no nos podemos permitir ir montando grandes hospitales en todas las ciudades. Por tanto, hay que buscar situaciones, seguramente soluciones mixtas a problemas complejos. Seguramente, sin duda, San Juan necesita un hospital, pero sin duda necesita tener una sanidad de proximidad que evite ingresos hospitalarios. Seguramente también necesitamos contar con la tecnología. La tecnología que se ha puesto en marcha y que viene va a permitir una monitorización de los enfermos súper potente y que evitará también muchas visitas al médico. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y una prueba de ello es lo que hizo el Hospital de San Pau con el tema de COVID. O sea que yo creo que el tema es muy complejo. Estamos en un momento histórico de un cambio importante que nos viene y se han de poner muchas cuestiones sobre la mesa. No creo que sea un debate sencillo.
No és un debat senzill. Sé que voleu ampliar, si us sembla. Ens queden exactament 10 minuts per arribar, 9 minuts per arribar al punt de les 11. Si us sembla, com voleu parlar, en comptes d'obrir un debat nou que us volia preguntar per les xifres de selectivitat, mantenim aquest, però en una ronda ràpida. Això sí, gairebé us obligo a fer de periodistes, titulars gairebé. Així que comencem. Cristina, comencem per tu.
Sí. A veure, lamento molt el comentari de la Lourdes, que lamenta tant que estigui Junts al capdavant de la Conselleria de Salut. Crec que és un comentari...
Que me preocupa, no que lo lamente.
Anava a dir, home, et preocupa, doncs parlem d'unes retallades de fa molts anys, que crec que no és el tema del debat, perquè tots podríem explicar moltes coses. Jo crec que comença un nou govern. Crec que hi ha una persona al capdavant que hem pogut veure quasi diari durant la pandèmia juntament amb la consellera Vergés. I, escolta, Junts no és Convergència i no estem parlant de retallades i crec que el govern de la Generalitat ha posat sobre la taula aquesta priorització, almenys amb les negociacions que formeu part vosaltres també.
Lo de que Junts no és Convergència està en discussió jurídica todavía, como muy bien sabes.
Bueno, però en aquests moments, junts, els jutjats diran el que sigui, però totes les persones que s'estan afiliant és un partit nou. Quan ho diguin els jutjats, ho dieu. No, quan, però, quan el jutjats digui que és el mateix,
siendo un partido nuevo, ¿vosotros no contasteis con las mismas subvenciones que hubiera contado PDK? ¿No contasteis con los mismos?
No, perdona, pero en las últimas elecciones no hay habido.
Yo volví para la sanidad.
Mare meva, quins debats m'obriu.
Però sí que demano que quan feu aquestes afirmacions, no les feu fins que no estigui, perquè és molt fàcil anar criticant, fa 20 anys, fa no sé què. Jo crec, i tots els...
No és fàcil.
Del tema de l'hospital, sí que hi ha la part tecnològica que... Perdó. Hi ha la part tecnològica que cal tenir en compte i que crec que ajudarà a dibuixar un nou model de sistema sanitari, però jo sí que crec que no es tracta de construir edificis, que sabem el costós que és, i en aquest cas, si a Sant Cugat hi ha un hospital, doncs que es negociï perquè els ciutadans puguin tenir aquest servei de proximitat i de referència, que quan tenen una urgència no hagin d'anar a Terrassa, puguin anar més a prop i puguin ser atesos en les especialitats que els CAPs no hi ha. Això és el que demanem als ciutadans.
Vinga, Francesco Sant, d'Esquerra, titular, perquè ens queden 6 minuts.
Dos coses. Primera, és lògic que la Cristina no se senti hereva de Convergència perquè ella ve d'Unió Democràtica, la del Duran Lleida, que és diferent. Per tant, no, és lògic. Segona, titular, i penso que tots... està bé que, malgrat la...
Jo m'amago, també.
La diferent opinió... No, ja. Jo vinc del suc, si no passa res, És a dir, que penso que hi ha una certa... bastanta unitat, hem de reclamar la sanitat, per part de tots els partits que estem aquí, reclamar la sanitat pública i la necessitat de l'hospital de referència. També estic d'acord que, vaja, quan la Lourdes deia el mamotret, penso que ningú està plantejant el típic hospital, allò mafacote, sinó un hospital, com tu deies, d'alta tecnologia, modern, amb les unitats realment necessàries, i per tant jo penso que això és bo i penso que està bé que tots els partits aquí presents puguin anar junts de la mà a reclamar davant de la Generalitat, com ja s'ha fet amb l'anterior consellera, que la necessitat de tenir una ciutat de referència per la nostra ciutat.
Francesc Aguilar, conclusió del PSC.
Bé, no, és a dir, jo ja ho he dit a la primera intervenció, no? És a dir, crec que és un tema que ens afecta a tots els partits polítics, no? Que hem d'anar de la mà sobre aquest tema. I el Sergio comentava això, no? de posar la primera pedra, no? És que la primera pedra ja es va posar, no? El seu dia. El problema és que no hi ha hagut suficient inversió, no? Perquè han hagut sempre, doncs, que si la crisi del 2008, que si ara la pandèmia, sempre canvis a la conselleria, sempre hi ha hagut problemes que han afectat en el dia de la construcció del nou hospital de referència, però remarca això, no? Que és important tenir l'hospital de referència, si pot ser a Sant Cugat millor, però almenys doncs, que estigui a prop de Sant Cugat i buscar també alternatives per posar una mobilitat accessible en aquest hospital de referència.
Sergio Blázquez, per Ciutadans, també titular.
No se't sent.
El micro.
Sí, perdón, no quiero decir nada, pero es que la aplicación es un poco nueva y estamos perdidos, ¿eh? También sí. Tengo que decirlo,
pero bueno, es cierto,
eso. Independientemente de hecho, Francesc, sí, lo peor de todo es que se puso efectivamente la primera piedra en el Vicenç Ferrer, que era en Rubí, y allí se quedó. Yo cuando decía poner la primera piedra es ponerla y seguir trabajando. A partir de ahí, los que estáis ahora en el gobierno, sobre todo Esquerra y Junts, no os empecéis ya a pelear, que acabáis de empezar, de estar en el gobierno, y al final tirad de vuestros hilos, de vuestros contactos, haced llegar esta preocupación de San Cugat, hacer que se desarrollen mociones como las que fueron al final unánimes por parte de todos, de que, por ejemplo, podamos tener urgencias pediátricas y hacer llegar la necesidad de que tengamos un hospital. Si es un hospital que simplemente puede atender cataratas, traumatismos, apendicitis, vasectomía, etcétera, este tipo de intervenciones, vamos a decir, entre comillas, sencillas, oye, ya estaremos mejor, ya es un avance, ya no hay que ir a Terrassa. Y si al final, y si finalmente puede ser un hospital efectivamente de referencia con oncología, día, etcétera, pues mejor que mejor.
Se nota que has tenido gemelos, ¿eh?
Bueno, sí, se nota en muchas cosas.
Te has quedado con la vasectomía.
No quiero hablar de mí mismo, pero bueno, en fin. Y no me quejo, ¿eh? De cómo me han podido atender. No me voy a quejar. Pero oye, si me hubiese podido quedar en San Juan o en Rubí...
He pensado lo mismo.
Es mejor. El subconsciente bueno. M'ha traicionado, però bueno, ahí está. Bueno,
Lourdes Llorente, de la CUP, tanca després d'aquest toc d'humor que ens ha posat el Sergio.
Sí, bueno, el toque d'humor l'ho he posat jo, eh? Que t'ho he dit molt serio.
Sí, sí, sí.
A ver, nuestra apuesta es por una sanidad universal, pública y gratuita para todo el mundo. Esto ya es más que sabido, como creo que todo el mundo puede pensar aquí. Creo que no, la inmensa mayoría de la población no es consciente de el tesoro que tenemos. Si hay un tesoro en este país, es la sanidad pública, y basta con conocer a alguien de fuera o haber viajado un poco para saberlo. Y dos cosas. De aquellos polvos, estos lodos. Y quien no quiera acordarse de cómo se han hecho las cosas para poderlas hacer mejor, es que no quiere aprender de los errores cometidos. Y eso es un grave problema cuando se trata de políticos de alta altura y que llevan responsabilidades como las de sanidad. Entonces, mi titular.
Lourdes, ho has deixat molt amunt. Haurem de continuar, així que us emplaço dimecres vinent a les 10 del matí a la tertúlia de Ràdio Sant Cugat, al Gai del Monestir. Moltíssimes gràcies a tots cinc per acompanyar-nos. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Però som quatre.